A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Avui conversem amb Josep Maria Gonyi, autor del llibre La Espanyola de Montmartre, una novel·la basada en la vida real de la seva àvia, Francisca Calpe. Una dona que a començaments del segle XX, moguda per l'amor i per l'afany de llibertat, viatja de Castelló a Barcelona i finalment al París de la Belle Époque. Allà s'endinsa l'ambient bohemi de Montmartre i entra en contacte amb figures com Maria Blanchard, Picasso, Juan Gris o Max Jacob. Aquesta història, silenciada durant dècades per la seva condició indecorosa, va sortir a la llum gràcies als records de la seva filla Carmen, mare de l'autor i que ara arriba al públic a través d'una novel·la plena de sensibilitat, art i memòria. José María Goñi, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres i compartir aquesta estoneta d'un tros de novel·la. No? Com va ser aquesta confessió? Com la va rebre de la seva mare sobre la vida de Francisca?
Déu-n'hi-do, va ser molt difícil.
M'imagino.
De fet, no va soltar prenda fins als 90 anys.
Déu-n'hi-do.
En aquell moment, ja ho has dit tu, es va considerar indecorosa i convenient d'ocultar i, bueno, moltes famílies catalanes no som l'única, però ja el secret de família, no? Nosaltres... Clar. Tant el meu germà com jo i els meus cosins, bueno, ja feia temps que d'alguna manera intentàvem esbrinar perquè no coneixíem la història real de la nostra avi, sempre hi havia una callada per resposta. I al final la meva mare, a la festa d'aniversari als 90 anys, al final va claudicar i va començar explicant-se la història, primer amb molta por, explicant que, bueno, que la seva mare no era una mala persona, però que l'amor havia pogut amb ella i de més. I després, quan ja va veure que nosaltres no solament no ens semblava malament la història, sinó que, de fet, estàvem bocabadats i orgullosos de la nostra àvia, llavors es va deixar anar. I bueno, la història és de pel·lícula. No podíem imaginar que tenia la dimensió que al final va agafar.
Què és el que li feia més por a la seva mare d'explicar, no?, tota aquesta història, tota aquesta vivència, quan finalment és moguda per l'amor, no?
Bueno, cal tenir en compte de que la meva àvia neix al 1885,
sí,
en un petit poble de la província de Castelló de parla castellana, tocant el Maestras. I gràcies a les darreres voluntats del seu pare, que era un home culte, aficionat a la pintura i a la literatura, el que de manera despectiva els seus paisans del poble anomenaven a la francesa, ella va tenir el privilegi d'accedir a l'educació. I això ja... Bueno, això ja en el poble va ser una cosa tremenda, perquè fins i tot li negaven l'accés a la biblioteca del seu pare, no? I no la deixaven llegir i no la deixaven escriure perquè es considerava que per una noia en aquells temps pues bueno, que estaven destinades al matrimoni, a la procreació, a les tasques domèstiques, al cuidado de la horta i dels animals, i que en tot cas el diable, el dimoni, podia entrar en l'ànima de les dones, de les noies, a través de les lletres. No? I ella ja es va rebel·lar contra els convencionalismes que pesaven contra la dona en aquells moments, i el que dius, no, les seves ànsies de llibertat i el seu desig de conèixer el món la van portar fins a Barcelona. I el 21 de juliol de 1909 arriba a Barcelona i clar, arriba en un moment molt especial perquè 3 dies després esclata la setmana tràgica. No? Al mig del caos, pues ella s'enamora del que seria la mort de la seva vida. Carlos Torres, que era un jove pintor, format en una l'avantguardista Escola Moderna de Barcelona, que dirigia llavors Francesc Ferrer i Guàrdia, i que havia tingut com a mestre un molt jove Picasso, i però que les autoritats buscaven perquè estava implicat en la revolta. I, bueno, i a partir d'aquí pues, els dos fugen cap a París, amb una fugida no exenta de dificultats, li s'ajuda molta gent perquè llavors la gent era molt solidària, com ara la gent era molt solidària, i bueno, personatges com Antoni Balmanya, personatges com el Jean Amade, els ajuden i al final es refugien a París i allà s'integren, bueno, s'integren plenament en el que seria la fèrtil vanguardia artística concentrada entorn al barri del Montmartre. I al cap d'unes setmanes, després de l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia, que va veure un moviment a nivell internacional molt gran demanant la seva llibertat, la colònia espanyola afincada en Montmartre li s'obre les portes i al final acaben visquent amb el Bateau Lavoir, que és un edifici emblemàtic, junt amb Picasso, amb Fernand d'Olivier, amb Lucy Belín, amb Juan Gris, amb Jacob Apollinaire, i junts amb molts més artistes i intel·lectuals de l'època, doncs hi havia un sinfín d'experiències úniques que anota amb el seu diari. I allà va conèixer l'amor i la misèria, molt de dolor, i l'amistat de tots aquests personatges. És a dir, una història de pel·lícula. I ja inclús després de que comença la Gran Guerra, ja torna a Barcelona, ja ho veureu amb el llibre perquè no te desperdici, com les va passar de canutes, i acaba treballant per la Isabel Güell 4 anys i mig com a dama de companyia, que era la filla del mestre Güell, del comte Güell, no? I juntes, pues, inclús, pateixen mitja Europa.
Per tant, la seva àvia va trencar totalment tots els motllos per l'època, no? Com definiria el seu caràcter?
Bueno, ella era una lluitadora. Ella en el seu moment... Ara les noies joves pensen que això de la llibertat que gaudeixen, això és una mica una cosa que ha caigut del cel, no? Però això no ha estat així. Ha hagut una lluita molt gran per part de moltes dones valentes que van haver de pagar un preu molt alt per aconseguir una mica de llibertat. I ella el va pagar. Jo diria que podem parlar de Francisca com un símbol que oscil·la entre l'amor i la tragèdia, perquè pot veure's com una representació complexa de la dona en una societat que històricament ha imposat uns límits a la seva llibertat, i la idea d'un feminisme llibertari i al mateix temps submesa reflexa precisament aquest contrast, no? Una dona que busca la llibertat, la independència i l'igualtat, però que, degut a les estructures socials dominant, es veu atrapada entre el que desitja i el que li és permès, no?
I què és el que va impulsar en José María Goñi a convertir aquella història familiar en una novel·la?
Doncs, al final, tots els cosins es vam reunir un dia i vàrem decidir que aquesta història, al igual que moltes altres històries que correm el risc de perdre-les, no es podia obviar, no es podia oblidar, i havíem de fer un esforç per, d'alguna manera, deixar-les a l'abast del públic, no? Del lector. No? Jo havia treballat molts anys dintre del món del periodisme. Vaig fer, ara que m'havia una mica jubilat, vaig fer una mica aquest intent d'anar cap a la narrativa. I la veritat és que ha sigut una sorpresa per mi, perquè tant els mitjans de comunicació com nacionals i del país, i inclús els crítics d'art i de més, aquesta novel·la està tenint un gran èxit. Jo crec que en aquest aspecte no en podem queixar.
I com va ser per la seva mare reconèixer la seva pròpia en aquesta novel·la?
Doncs la veritat és que en la mesura que jo anava entrant en la biografia de la meva àvia, principi de dir que la cosa tenia tanta volada que inclús una mica, era una mica incrèdul. Però a la mesura que anaven investigant, tot el que apareixia en els escrits de l'àvia s'anava confirmant. No? Tot era veritat, és a dir, no havia la més mínima dubte que la història era de veritat. I llavors vaig convidar la meva mare a visitar París, al cementiri on estava la tumba de la seva germana petita morta, bueno, la seva germana gran, però que va morir molt jove, en 2 anys de 2 anys d'edat, pràcticament de la misèria que patien tota aquesta gent, perquè això de la Belle Époque és molt bonic, però de misèria i gana es passava molt allà, només que menjava quan venia en un quadre. I, bueno, i aprofitant que vam veure la tumba de la seva germana, llavors me la vaig portar al Museu d'Art Modern de la Vila de París, on s'exposa el retrat que la seva amiga, la seva íntima amiga, la Maria Blanchard, li va fer el 1913, precisament just en el moment de que va perdre la seva filla. I aquesta imatge de dolor, si algú coneix el quadre, doncs ja s'entén molt millor, no? És quan vam, jo no li vaig dir res, quan vam passar davant del quadre se'l va mirar i va dir, la meva mare, és la meva mare, i van començar a caure les llàgrimes dels seus ulls, i va ser, la veritat, molt emocionant, és a dir, ser tremendo en aquest moment.
M'imagino. Parlant d'emocions, quina emoció li va generar veure ara aquesta vida publicada, no? Que està tants anys silenciades amb aquest llibre, amb aquesta novel·la.
Desgraciadament ella el llibre no l'ha pogut llegir perquè va morir, tenia 90 anys, llavors jo he estat 7 anys escrivint aquest llibre.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè havien...
Ah, hi ha un munt de documentació al darrere.
Sí, hi ha 3 anys d'investigació i d'assegurar-me de que tot el que deia la meva mare i la meva àvia doncs era veritat, que no hi hagués cap contradicció, i després 4 anys per polir, perquè això d'escriure una novel·la, almenys per mi no és gens fàcil, és a dir, un treball de xinos, no? I per tant la meva mare desgraciadament no ha pogut veure llegir la novel·la, però els meus cosins tots, i la veritat, he disfrutat d'aquests moments magnífics, no? He d'explicar que aquesta novel·la evidentment es va explicar, s'ha escrit moltes llàgrimes als meus ulls mentre que l'explicava, perquè la vida d'aquesta dona va ser tremenda, és a dir, aquestes dones eren molt fortes, perquè si no podien aguantar el que havien d'aguantar. D'alguna manera hem fet un homenatge a la meva àvia Francisca, però també a totes aquestes dones valentes, que les nostres àvies, les nostres mares, que encara avui en dia algunes d'elles estan patint horrors, perquè ser dona en aquest món mai ha estat gens fàcil.
Totalment d'acord, José María. Per anar acabant, què és el que pot aprendre el lector actual de la història de Francisca Calpe?
Pues la història comença el 1885 en un poble petit i es recrea en un món que molt proper amb el temps, però que no recordem. I un poble que no té memòria és un poble que pot caure una altra vegada amb els mateixos errors. I es recrea en Montanejos, Després es recreen la Setmana Tràgica de Barcelona, tot això el que va comportar, durant quasi una setmana el moviment llibertari es fa molt control de la ciutat. Després la fugida a França, no solament per part d'ell, sinó de molts altra gent que va haver de fugir per poder salvar la vida, perquè la repressió va ser brutal, la solidaritat que havia entre la gent en aquells moments. Reivindiquem també el poble d'Espolla, el poble de Ceret, que són dos pobles, dos escenaris meravellosos, la fugida per la Muga, per aquí, per l'Albera, que la tenim molt propera també, i l'arribada a París, com era el Montmartre en aquella època, cal per posar un exemple, no? És a dir, en aquella època, Montmartre estava pràcticament ocupada i manaven una banda de delinqüents organitzats que feien dir els apatxes, I de dia era una cosa, però de nit allò era, bueno, era la repera, no? Sortir per aquells carrers ni els gendarmes tenien valor per sortir per la nit al barri de Montmartre, no? Perquè havien mort més de un i mai havien agafat a ningú, no? Fins i tot el grup d'artistes de les vanguardies artístiques que pol·lulaven al voltant del Bató Lavoir, li deien la banda de Picasso, també hi van armats. Picasso mateix portava una Browning de 6 tiros a sobre, perquè si no tenies nassos ni anar per aquells carrers per la nit. Amb això ho dic tot, no?
I tant.
I fins i tot, hi ha una anècdota que vaig haver de treure del llibre perquè ja no havia de treure coses perquè em van dir que hi havia masses pàgines, i aquesta em sap greu haver-la tret, perquè ells quan tornen a les 3 de la matinada, un mes de març de 1910, a les 3 de la matinada de farra, perquè bueno, l'absenta, l'alcohol, l'opi, allò, bueno, aquell grup era una comuna, no? I tu t'ho pots imaginar, no? El que havia allà, no? I venien, que no s'aguantaven, i van discutir amb un de la banda de, amb un parell de la banda de los apaches, i allà al mig a tiro limpio en la plaça del Tertre, no? Sí, que anècdotes com aquesta, no? O haver de defensar la nena recent nascuda de les rates i dels escarabats amb l'escombra, no? Perquè si no li mossegaven a la nena, no? És a dir, podeu imaginar, no? Uh-huh. Però també és molt maco perquè recrea com, per exemple, com va ser la festa en el Bató Lavoir, la festa de cap d'any de 1909, com es divertien, les contradiccions que tenien. Ells eren molts homes. En aquella època els homes eren molt homes, no? Això què vol dir? Bueno, que llavors havia bragueta, no havia cremallera. Ells anaven per tots els prostíbuls de la ciutat, després absenta, conyac, opi, festa, juerga...
I ens podem imaginar.
I després s'abotonaven la bragueta i no havia passat res, saps? Dissimulant tothom, no? I elles no podien explicar gaire perquè, clar, si explicaven el que passava, doncs eren unes perdudes, unes golfes, unes deixades i tal, i per això era un grup molt hermètic, aquest del Bató Lavoir, un grup molt hermètic, se sap molt poca cosa, i des d'un punt de vista tècnic aquesta història de Francisca Calpe, pues, des d'un punt de vista d'estudi de les vanguardies, pues, ha generat molta expectació. Per això l'hem presentat en el Museu Picasso de Barcelona, ho presentarem amb el Museu Ceret d'aquí d'Art Modern de Ceret, presentem també ara també en Màlaga en la Casa Museu, Casa Natal de Picasso, en el Museu Ramon Gallà de Múrcia, és a dir, anem de museu en museu o en el Reina Sofia de Madrid, que l'hem presentat en el Reina Sofia de Madrid. És a dir, perquè hi ha coses que des d'un punt de vista d'estudi de les avantguardes s'intuïen, però que ara en aquest moment ja tenim certesa. No? Per exemple, una de les coses molt divertides és que, per exemple, teníem el Lolo, tenia un burro que aquest, a més d'anar cap amunt i cap avall, portant les coses, perquè clar, això era una muntanya, però aquest el tenien, el Fredo, que era l'amo, el tenia aficionat a masticar tabac i a beure cervesa, no? I doncs, quan anaven de festa se'n portaven al burro i li posaven una galleta de cervesa, no? Per posar un exemple, no? O el disfressaven i li posaven, li pintaven els llavis de vermell, de carmesí, i li posaven mocador, i llavors... I això també tenia molt de sentit, perquè quan tornaven a la nit, jo què sé, si havien anat a la ribera, a la riba del Sena, i sempre havia algú que no podia pujar a la muntanya, i el Lolo la posaven a sobre del burro dos o tres i ale cap amunt, no? És així, són coses molt divertides, anècdotes molt interessants, no?
Molt bé, doncs aquesta és la vida real de la seva àvia, de Francisca Calpe, per conèixer més en profunditat, no?, tot el que avui ens ha comentat el seu autor, José María Goñi, doncs La Española de Montmartre. Moltíssimes gràcies, José María, molts èxits i bueno, ja tindrem el feedback de tot plegat aquí un temps, a veure com està funcionant aquesta novel·la.
Bueno, només que falta dir-vos que amb el meu soci hem comprat aquí una masia aquí en Vilafant,
sí.
I l'estem restaurant i la volem deixar maquíssima també perquè pensem que el poble de Vilafant es mereix que aquesta masia quedi restaurada i se salvi de la situació en què es trobava.
Doncs d'aquest tema en podem parlar un altre dia, quan estigui reformada, restaurada, i que ens puguin explicar tots els detalls.
Bueno, evidentment farem una jornada de portes obertes. De moment estem ahí treballant,
xocant
amb els permisos, que sempre es fa difícil en la Generalitat de Catalunya en tema de permisos.
Gràcies, José María Goñi. Molts èxits i fins aviat. Bon dia.
Adéu-siau.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.